10 minuts del matí i com cada dijous toca obrir la pàgina empresarial. I començarem aquest gener de 2015 fent un seguit d'entrevistes als que són els guanyadors d'un concurs d'emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Cugat, Eva. Quin és el primer projecte que aterra ja a l'estudi Ramon Bernis?
Doncs com bé deies, avui encetem aquesta roda d'entrevistes que farem per conèixer aquests projectes guanyadors del segon concurs d'emprenedoria i avui ens acompanyen la Marisa Vázquez i l'Elisenda Vila, que aquest equip de persones també hi hem de sumar, la Caterina Petit i la Carme Mitjans, però avui no hi són. Però totes elles, elles quatre, són les precursores del projecte Contrafort, un servei de suport emocional per dones que pateixen violència de gènere o violència domèstica. Bon dia, Elisenda.
Hola, bon dia.
L'Elisenda, Eva, em sembla que ens volia fer algun apunt.
Sí, digues, el Elisenda. Projecte Contrafort som tres, eh? Som la Caterina, la Marisa i jo.
D'acord, doncs...
Sí. Queda, teníem la informació errada
i hem sumat una persona.
A més, molt amable, a més, aquesta persona.
Gràcies, Elisenda. Dèiem, doncs, et volia preguntar, hem acabat aquest 2014 amb més d'una cinquantena de dones mortes per motius de violència masclista.
14 de les quals a Catalunya.
Què s'està fent malament, Elisenda? Què és l'educació, les polítiques? Què creus que estem fent malament tots, en realitat?
Jo crec que ho estem fent tots i ho estem fent malament des de les polítiques i des de l'educació. I fer-ho des de l'educació vol dir fer-ho malament des de les polítiques, no? No sé, jo crec que hi ha tantes coses que estem fent malament. Quina és? Tots són granets de sorra. L'educació té molta importància, però les polítiques socials i les polítiques d'igualtat en tenen molta. Si des de la política no hi ha la sensibilitat o no hi ha l'interès per realment atacar aquesta xacra, difícilment també des de l'escola o des de qualsevol àmbit social podem fer res, no?
Elisenda, parlàvem de l'educació i precisament preparant-nos la vostra entrevista hem trobat una cosa que us volíem ensenyar. Xavi, la tenim preparada. Anem a escoltar un tall del programa Masterchef Junior on un nen de 12 anys diu que les noies ja saben netejar genèticament. Anem a escoltar.
Deberíais ir limpiando cosas de la cocina, recogiendo cosas.
Madre mía, estoy rodeado de chicas, las chicas ya saben limpiar genéticamente.
Cuidadito con lo que dices.
Víctor, ¿tú eres el que dices que limpie las niñas?
Sí, lo ha dicho.
Dicho que lo hacía.
Bueno, no lo va a volver a decir, ya lo verás, ¿vale? ¿Sabéis por qué? Porque ahora va a limpiar él solo la cocina entera. Vamos, ponte.
A la virgen.
¿Qué se dice?
Sí, chef. No quería decir eso, yo quería decir que las chicas saben limpiar mejor que los chicos, que para mi punto de vista es así.
Elisenda, un cas d'un nen que des de ben jove diu una frase com aquesta, un nen de 12 anys. Podem dir que és la inconsciència o és que reprodueix els patrons que deu veure o a casa o en algun lloc on ell...
El que està clar és que alguna cosa estem fent malament a casa, a l'escola i a la societat, perquè un nen amb 12 anys pensi que les dones i les noies, les nenes genèticament, poden netejar millor que els homes.
Quina tristesa, eh? Però si mirem la televisió, o mirem les sèries, o mirem els contes que arriben als nens...
La música, també.
La música. Escoltem cançons que a mi a vegades se'm posa la pell de gallina. I les cantem com si res, si només un dia paréssim a escoltar què cantem o què canten els nens a les escoles o que canten per la ràdio, és horrorós. I què passa en els contes? La Ventafocs, la Bella Dormer, no? Tots aquests contes són absolutament masclistes, no? I són els tradicionals que expliquem constantment als nens. Mirem les sèries, mirem les pel·lícules que veuen per la televisió.
Hi ha alguna evolució, potser, Marisa, en el tema de les pel·lícules d'animació? Ara em venen al cap les últimes d'animació de Disney Picture i d'altres de DreamWorks, que potser sí que han passat un segon pla als contes més de princeses, de ventafocs, de dones febles i encantades que només pensen en lluir boniques per trobar el seu príncep, a les darreres, que potser hi ha noies més valentes que ja no volen portar els vestits bonics, sinó tirar endavant el seu poble. No sé si un pas sí que hem fet, possiblement no és suficient, però alguna cosa comença a canviar.
Hi ha coses que comencen a canviar. A vegades el que fem és canviem els personatges i modernitzem els patrons, però d'alguna manera moltes vegades estem continuant fent els mateixos patrons, modernitzant-los i emmascarant-los, eh? però continuem. Però vaja, afortunadament hi ha canvis, eh? Comencen a haver-hi molts canvis.
Parlem una mica del vostre projecte Contrafort. Bon dia, Marisa, que acaba d'arribar. Què tal?
Bé, bé, gràcies, bon dia.
Parlàvem amb l'Elisenda fa breus minuts que en aquest concurs de Masterchef Junior, un nen de 12 anys acabava de dir que les nenes netegen millor perquè ho porten en els gens. I estàvem comentant, doncs bé, aquest masclisme que a vegades hi ha a la televisió, a la música, a les pel·lícules. I jo ara us volia preguntar, ja pel projecte Contrafort, que us proposeu donar suport a aquestes dones. Veig aquí, a partir de grups terapèutics, de grups d'empoderament, de seguiment d'aquestes dones, parleu-nos una mica d'aquestes dinàmiques que feu a Contrafort.
D'acord. Aquest treball que tu ara deies és un treball ja més específic d'intervenció quan la dona ha patit o està patint una relació de desigualtat en la qual el maltracte pot ser més evident, més visible o menys visible, però que tot i així també és un maltractament. O sigui, quan abans parlàveu dels nens i d'aquest entorn social que tenim, bueno, té a veure amb una part de prevenció i aquesta part més específica és ja més la d'intervenció quan es dona aquesta situació o bé de donar eines a les dones per tal de que puguin identificar relacions poc igualitàries o on ja, on ja es perfilen certs comportaments micromasclistes, que es podrien dir més subtils. Aquesta és la línia.
Perquè suposo que quan les dones venen i us demanen ajudes, se n'han adonat de que pateixen violència, de que no se les tracten bé, però n'hi ha moltes que no se n'adonen. Aquí tenim una secció de psicologia i parlàvem a vegades de relacions tòxiques, d'aquestes persones que no se n'adonen de que la seva parella els està fent mal.
Hi ha moltes que no se n'adonen, que saben que s'ho estan passant bé, malament, que saben que estan passant coses, però els costa identificar exactament què és el que estan patint. A part d'això, és que és molt dur, descobrir que estàs patint violència de gènere. Intentes buscar altres tipus de raonament i donar-te altres explicacions abans de creure definitivament que el que està passant és que estàs patint una relació de violència.
El primer pas, doncs, és assumir-ho i fer-ho públic. O explicar-ho a algú. I el més difícil, entenem.
El més difícil és començar a explicar que a casa teva estan passant coses que a tu et semblen que t'estan fent mal. Normalment hi ha molta vergonya de poder-ho explicar fora. Hi ha aquella dita dels mals...
Los trapos sucios
se lavan en casa, no?
Llavors, per tant, jo això m'ho he de resoldre sola, m'ho he de resoldre a casa. Entre altres coses, perquè és tan difícil si ho explico fora que m'entenguin i que em creguin, perquè el patró de l'home maltractador des de fora a vegades no es veu. Llavors és un gran senyor, un molt amable...
Sembla que per la societat sembli mentida, no?
Que no pugui ser. Llavors que si tu vas i expliques és que el meu marit em pega, impossible. Si tens un marit que és una joia, si és tan educat, si és que em tracta tan bé, com em pots dir això? I ell ja se n'encarrega, no? A més de dir que la meva dona està boja. Clar, si t'està dient estàs boja, i a més, ell té una imatge d'un personatge com cal...
D'un galant, d'una persona educada...
D'un galant extraordinari, educada... Com tu surts a fora i comences a explicar aquest maltracte? Qui et creurà?
No, i en referència a això, sovint ho han intentat. Sovint han comentat amb una amiga, amb algú de la família molt proper, això que les està incomodant. Bé, i s'han trobat aquesta resposta amb la qual se senten responsables, culpables, aleshores d'aquesta reacció de les seves parelles i es comencen a qüestionar elles, no a l'altre.
Aquí ve un atac a la pròpia autoestima,
exacte,
no? Que ve devaluada a un nivell baix, nul gairebé.
De sota zero.
Sí,
és allò de potser sóc jo que estic fent alguna cosa malament i potser sóc jo que he de canviar, amb la qual entren en un bucle d'adaptació, d'anticipació, d'evitació de comportaments, perquè senten que si amb tothom és tan magnífic, tan fantàstic, segur que sóc jo. I aleshores aquí, sovint no sempre és identificar i explicar, sinó que a vegades és el contrari. Explico si trobo una escolta comprensiva que m'ajudi a no sentir-me culpable d'allò que estic explicant, puc continuar explicant i aleshores entro a identificar coses que sovint passen desapercebudes, però no només per elles. i nosaltres també en el nostre dia a dia hi ha comportaments que, desigualitaris que no ens adonem i els mantenim també, no? Lo qual, el procés no sempre és aquest.
Aquí a Sant Cugat ja us heu posat en marxa Contrafort, ja us visiten dones que venen a buscar suport. Quant temps porteu?
Com a Marisa i com a Elisenda portem uns quants anys treballant en temes de violència, amb atenció individual o amb atenció en grup. Com a Contrafort, Contrafort és el projecte que ens acaben de premiar.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Sí, gràcies.
Moltes gràcies. I, per tant, comença a posar-se en marxa ara.
Efectivament. Com va sorgir la idea de anem a fer aquest projecte Contrafort i després la pregunta com us va sorgir presentar-lo a aquest concurs i si esperàveu haver ser de les guanyadores?
La il·lusió la teníem.
La il·lusió i les ganes, sí. El saber no ho sabíem. Sabíem que hi havia 14 projectes i, per tant, jugàvem 14 projectes. No sabíem, la il·lusió la teníem.
I va ser tot un seguit de coincidències. De fet, ja ella i jo teníem interès de poder fer alguna cosa conjuntament, no com diu ella, Elisenda i Marisa, sinó, i més després de tants anys de veure que una manera de fer doncs estava donant un servei, en aquest cas a Sant Cugat, de poder dir, ostres, és que això està funcionant. I aleshores va coincidir que construint aquest projecte, va sortir-ho del concurs, ens ho vam mirar, vam incorporar una tercera persona, que és la que ens porta tota la part administrativa, i ha sigut un gran regal, perquè nosaltres som més del món psicològic, no?, que aquests temes adverts.
I per a partir complementar l'equip.
No, sí, absolutament, sí. Un tercer pilar imprescindible en aquest cas. I ens vam presentar amb tots els nervis i la il·lusió que comporta i ara estem ja, bueno.
Sí. El premi del concurs eren, són una retribució de 2.000 euros i després podeu accedir a unes subvencions de fins a 18.000 euros. Uh-huh. A què destinareu doncs aquest premi? Ja teniu pensat, és que això ho destinarem a tal projecte, a tal pla? Com ho teniu pensat ja? Com
projecte fareu? Està elaborat i el projecte té diferents branques. Té tota la part de fer un treball previ en poder fer xerrades, escoles, tot el que és qüestió de prevenció, entitats socials, tot el que sigui preventiu i de donar a conèixer què és la violència.
Prevenció que ja veiem que en fa falta molta, perquè si nens de 12 anys ja diuen aquestes coses.
Sí, tant a nivell d'escola o a grups, comunitats, residències, el que sigui, no? Parlar de què és la igualtat, quins són els temes de la igualtat. Quins són les característiques de la violència, no? Això des de la prevenció. Des de l'actuació ens proposem actuar a nivell individual, atenció individualitzada i atenció de grup. Atenció de grup vol dir atenció a totes aquelles dones que han patit o estan patint violència de gènere o aquells col·lectius de dones les quals les dones necessiten reforçar-se, empoderar la dona. Empoderar la dona per tal d'evitar també que posteriorment pugui caure en una situació de violència. I després hi hauria una altra part, que és la nostra part que en diem de formació, on nosaltres considerem que podem donar suport a gent que estigui treballant, la nostra experiència ens permet, no? Poder donar suport a col·lectius de gent que estigui treballant amb dones en situació crítica i, a més, poder fer supervisions i formacions.
Mm-hmm. És un moment més ambiciós, però progressivament seria aquesta, l'escalada. Sí.
Esteu pensant de situar-vos aquí a Sant Cugat, suposo. Teniu pensat ja ara el 2015, quan obrireu les portes de Contrafort?
Ara això serà un procés. El premi també comporta un assessorament, un acompanyament per la creació de la cooperativa. O sigui, aquests diners van destinats a construir com a empresa cooperativista aquest projecte. Tenim la idea i ara és donar-li forma. I són aquests temps, doncs, constitució de la cooperativa, donar servei, calculem que a la primavera esperem ja poder estar tot arreu i arribar a les persones.
Però no només a Sant Cugat, sinó que tenim ganes de poder-nos extendre per tota la comarca,
O sigui, un 2015 enfeinades.
Enfeinades, ens ha girat feina.
Benvinguda, benvinguda sigui, que comença amb molt bon peu, amb aquestes ganes de treballar aquest equip inicial, amb aquest recolzament del premi i l'inici de la formació d'aquesta cooperativa, que segur serà tot un èxit. Nosaltres us esperem aquí, quan ho tingueu tot ja sobre la taula, perquè ens expliqueu la vostra experiència i com funcionen les coses. Tant de bo tinguéssiu poca feina, significaria que hi ha poca violència, però malauradament Exacte. Les dades no ho reflecteixen. Mm-mm. Ens trobem més endavant i ja parlem de tot plegat. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort a Contrafort.
Moltíssimes gràcies.
Tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo,
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.